ciudad ha llegado el circo con artistas aéreos, tragas aves y un mimo. Hay un león viejo y cansado, se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago. Y los niños por la noche soñarán sin dormir, esperarán, porque mañana va a empezar.
Tornem a Protagonistes Vila-real, ja és la 1:03, seguim així a la 92.2 de la freqüència modulada. Insistim en la notícia d'última hora que s'ha produït a l'Ajuntament de Vila-real. Estem gestionant i s'ha entrevistat amb el regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, que no sabem si entrarà avui o demà per informar-nos d'aquesta notícia que s'ha produït al ple ordinari tras una de les preguntes que ha fet el regidor Santi Cortés, preguntant per el mercat ambulant. I segons ha explicat Madrigal, probablement, si totes les mesures es donen, tornaria este dissabte, però no a la plaça de l'Ajuntament, sinó al pàrquing dels antics Xusgats.
Sí, tinc que dir que és el mercat de fruita i verdura.
Clar, sempre parlant de les necessitats essencials, perquè a més hi ha molts supermercats que, per exemple, ací a Vila-real, que tenen productes de tot tipus, quan tu entres, tota la zona de tecnologia i de roba està tancada, sols està obert la zona dels aliments, pues així es donaria el mateix. Sempre, a lo millor, s'acotarà el que és el recinte, hi haurà protocols de seguretat, de higiene, també això, pues, de que la gent entre i una altra isca, com passarà en els supermercats, però tot això ens ho té que confirmar el regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, per veure quines mesures. Sempre dient que s'està estudiant la possibilitat de si se pot fer este dissabte.
Sí, està en una reunió i tan sols tinga uns minutets per a
sí,
nosaltres.
Sí, avui, si no, no patiu, que nosaltres tenim molta informació. I avui hem conegut una notícia que ens ha entristit molt, veritat, Montse?
Sí, perquè ha faltat el jugador, l'exjugador de l'Osasuna i comentarista deportiu, Michael Robinson. Sabem que era en 61 anys, a més molt jove, d'una llarga infermetat. Sabem que és també comentarista, presentador de televisió i que, bueno, que ja estava afincada així a Espanya, encara que ell anava alguna temporadeta o voltes per a aquell accent anglès no se li anara i ha faltat en el dia de
és una veu molt mítica de la ràdio, sobretot de la ràdio esportiva.
Sí, sí, comentarista i, bueno, pues descansa en pau.
La veritat és que sí. Continuem amb el programa i ara parlarem d'agricultura amb el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, Víctor Viciedo.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Parlarem ara sobre agricultura amb el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, Víctor Viciedo. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, Maria.
Contamos perquè el dijous passat al Congrés dels Diputats es va aprovar una llei, no?, que afecta sobretot als temporers al camp i a la seva contractació. Com us afecta aquesta llei i en què pot repercutimos?
Bueno, anem a veure. La llei és el Real Decreto 13/2020. S'estava debatint la setmana passada i ara, efectivament, ja és oficial, ja està publicada en el boletí oficial de l'Estat. I són mesures urgentes en matèria d'empleo agrari, per afavorir principalment la recol·lecció agrària. Ja vaig comentar l'altra vegada que nosaltres, al principi del confinament, vam tindre certs problemes de recol·lecció, perquè la mobilitat estava molt restringida, hi havia moltes denúncies a temporers que se desplaçaven per acollir la taronja, i vam fer una carta principalment a la conselleria i a la delegació de govern pues precisament per veure si es podia corregir algo el tema de la mobilitat, no? I que no poden tindre aquests problemes que, per un altre costat, són antieconòmics, perquè ells tenen que viatjar en cada vehícul i, a més, a vegades venen des de lluny, perquè venen des del puesto on és el comerç que ha comprat la fruita. Si te la compra un comerç de Gandia, pues venen des de Gandia i això resulta antieconòmic totalment, no? Clar. Entonces, nosaltres vam fer una carta a l'administració. No sabem si això és el que ha motivat esta llei o no. Lo cert és que esta llei ara està ja en marxa. Nosaltres estem acabant campanya, ens afecta poquet i afecta principalment a la fruta d'os i a productes hortofructuals. Això principalment seria la zona de Lleida, Aragón, el Valle del Jerte.
Sí.
Seria també la zona d'Almeria i Múrcia.
Exacte. Aquesta llei vos permetria pues, contractar amb més facilitat a la gent?
Efectivament. O sea, que per un costat, el que té és poder compatibilitzar el pago per desempleo en poder treballar al camp. No? D'aquesta manera... Pues gent que està aturada pues puga anar a treballar al camp sense que li afecte a la remuneració que recibís per aquest concepte. No?
Okay.
Per una altra cosa, també favorís el que se puga contratar més fàcilment, perquè ara mateix les oficines d'empleo estan tancades. Entonces, pues, permís de la firma electrònica, permís de presentar una sèrie de documents a posteriori pues que se puga contratar al camp. I després també favorís una miqueta el que se puga contratar personal de altres províncies, no?
Sí.
De tal forma que se puga haver certa mobilitat, no? Se puga desplaçar i poder viure durant aquest confinament pues, en el lloc on ha de fer la recollida, no?
També per assegurar, diguem, la salut dels treballadors, també esteu demanant test.
Sí, nosaltres anem a veure. Nosaltres demanem per als productors i per als treballadors. La llei està feta, esta llei està feta només per als treballadors temporers. I té diversos defectes, no? El primer és el límit. El límit és fins al 30 de juny, com si la situació d'emergència s'acabara el 30 de juny, que és possible. Jo no dic que no, però també és possible que continuï. I, per tant, la llei no hauria de tindre un límit, no? El segon defecte que li veig és el tema de la cercania, no? Està limitant una miqueta el tema de desplaçaments llargs, no? I està parlant de viure en les proximitats, encara que t'hagis desplaçat d'una altra província, és que estar en les proximitats de les cintes que vagis a treballar. Mm. Això és complicat, perquè resulta que a vegades tu estàs treballant en una finca i després t'has de desplaçar a una altra que està a 40-50 quilòmetres sí. de lluny. Entonces, d'alguna forma, complir aquesta llei també és una miqueta complicat. Després està el defecte de que no acaba de solventar el tema de la mobilitat. És un escrit referent al tema de la mobilitat. O sea, el tema de la mobilitat és que continuem amb les mateixes restriccions de mobilitat. Mm. Una persona, dos, a lo màxim, en vehícul, en mascareta i guants, i en una furgoneta de 9-10 places, 3. Això sí. Segueix sent antieconòmic en aquests desplaçaments. I després no entra entre la gent que puga regularitzar aquests contrats, no entren els refugiats i immigrants il·legals. Jo crec que se podia haver fet una regularització per a aquesta gent per a que poguera, en aquest període de recol·lecció, tenint en compte de que fan falta més de 150.000 treballadors al camp en aquestes fetges de primavera i estiu sí. per a replegar la fruta i la verdura. Entonces, vull dir jo que sí que poguera haver-se pogut fer una regularització de tots aquests treballadors, no? que avui en dia no poden treballar, perquè si eres refugiat o eres immigrant il·legal, pues, no se't pot fer un contracte de treball.
O sigui, que hi ha buits dins la llei que es podrien haver regulat d'una altra manera.
Sí, que se podien haver millorat per a poder solventar el problema. No obstant, la llei és positiva. O sea, per lo menos s'han preocupat dins de lo que és la restricció del confinament en que gent que ara mateix, degut a que està cobrant una subvenció per estar aturat o un ERTE o lo que siga, pues, puga acollir-se a esta llei per a poder treballar, paralitzar esa situació de paro, d'atur, i després tornar a reprendre sense ningú problema, no? O sea, clar. Que fer compatible i se cobro en el treballar com a temporer en el camp, no?
Almenys soluciona una part del problema i de les reivindicacions que veníeu demanant des del principi de la crisi.
Sí, correcte, sí, algo solventa, sí. Mm.
A nivell agrícola també esteu sofrint els citricultors valencians una plaga.
Sí, sí, és el cotonet de les valls, com a nom popular, no? Mm. És una plaga que ens va vindre des de Sud-àfrica, o sigui, no és nostra, això està comprovat, sí. s'ha fet mostres d'ADN i ve de la zona de Limpopo en Sud-àfrica, no? Dius, i com ha arribat així? Bueno, pues arriba gràcies al lliure comerç, gràcies sí. a aquesta barbaritat de vendre taronges sud-africanes en un puesto on ja tenim taronges, no? Mm. Entonces, aquesta exportació de taronges que, a més, no té un control o té un control molt laxo en frontera en mesures fitosanitàries, pues ha fet que aquesta plaga entrarà en taronja d'aquest país, no?, de Sud-Àfrica.
Com afecta... Aquesta
plaga
sí.
fa una deformació de la fruta i la fa totalment no comercial, no? No se pot comercialitzar. Ahir nosaltres teníem un producte que era el clorífos i el metilclorpirífos, que mataven la plaga d'una forma prou efectiva, no? Però uh-huh. resulta que aquest any l'han prohibida i a partir del 16 d'abril, o sigui, de l'altre dia pràcticament, ja no se poden fer tractaments amb metilclorpirífos, perquè a més és una matèria que deixa residu. Entonces, tot aquell que hagi tractat amb metilclorpirífos no li compraran la taronja i, per tant, no pot arriesgar-se a utilitzar metilclorpirífos. Des de més substàncies actives que s'han provat, tenen una eficàcia inferior al 50%, el qual suposa que vas a gastar-te molts diners en el tractament i no vas a aconseguir eliminar la plaga i vas a tindre amb un tot fruita danyat per la plaga, no? Entonces, nosaltres hem fet dos escrits, no? Perquè hi ha dues formes també més de combat. Una és la biològica, per mig del Anagyrus aberiae, que és un predador que se menja al cotonet i que, bueno, pues està en estudi. La Generalitat ha fet una solta d'aquest insecte en la zona de Vall d'Uixó, però no sabem on exactament, I, sí. I bueno, pues nosaltres el que demanem en la carta és informació, perquè no sabem si serà soles en Valldusó o també se farà en Villarreal, Nules i Moncofa, per exemple, i clar, els treballadors, els llauradors, els productors, si no tenim informació, nosaltres seguim fent tractaments al camp.
Clar.
I aquests tractaments podrien danyar a aquest parasitoide, no? Entonces, la carta és demanant informació a veure què se pensa fer referent a aquesta lucha biològica, perquè nosaltres puguem col·laborar en ella. No té sentit que faig a la Generalitat soltes, que no ens informi absolutament de res i que nosaltres, sense voler, estiguem perjudicant a la lucha biològica. No?
Sí.
L'altra és que al haver-nos prohibit el metilclorpirifos,
sí.
Pues la lucha ara és prou inefectiva i sabem que han hagut estudis sobre trampes en feromones sexuals per enganyar els machos i que així no se puguen reproduir. Mm-hmm. Entonces, han fet una carta demanant a la Generalitat que, donat que d'alguna forma l'administració és responsable de aquesta plaga la tinguem en la Comunitat Valenciana, perquè no ha guardat les mesures sanitàries pertinents perquè aquesta plaga no ens entrara. No han fet un estudi, un anàlisi de la fruita que ens entrava, no?
Sí.
De que els ulls formulats que tenien efectivitat pues, ens els han llevat. I el riesgo de catàstrofe, de pèrdua de cosecha que tenim en aquests moments els llauradors en la prohibició d'aquests formulats, i que ja sabem que n'hi ha una comercialitzadora que ha fabricat trampes de feromones sexuals i que les té a la venda a un preu prou car i que, a més, tampoc sabem com gastar-les, quina quantitat posar, no tenim informació ni tenim instrucció al respecte del tractament d'aquestes plantes, d'aquestes trampes, i donat que se poden fer contractes públics d'urgència ante situacions d'emergència, i en aquest cas és una situació d'emergència, nosaltres el que li demanem a la Comunitat Valenciana és que adquirisca en fons públics aquestes trampes sexuals i les distribuïsca el antes possible entre els llauradors. Uh-huh. Perquè així sí que faríem una lluita molt efectiva contra aquesta plaga.
Clar.
I d'alguna forma salvaríem la collita segur tots, no?
Uh-huh.
Però si tenim que anar de forma lliure, pues el qui s'entera que existeixen les trampes a comprar-les no sap molt bé què fer en elles, pues, així jo crec que difícil solució anem a tindre, o difícil solució, difícil efectivitat. Perquè, òbviament, tenim que tendir a aquest tipus de lucha, no? A la lucha biològica i a la lucha de trampes en feromones, per tratar el menys possible en materials químics les fruites, no?
Però,
i entonces, pues, bueno, sí. Aquestes són les dues peticions que han fet nosaltres a la Generalitat referent al cotonet de les valls.
Per el moment no teniu resposta, la tindreu en les pròximes setmanes, no sabeu quan, no?
Les crides s'han hagut enviat ja i la resposta ho ignorem, no? Perquè, de fet, diuen que la consellera d'Agricultura de la Comunitat Valenciana està totalment desapareguda, o sigui, no dona senyals de vida.
Uh-huh.
Però, bueno, esperem que algú puga respondre als escrits i,
pues sí.
I si fora possible, pues per lo menos el tema de les feromones sexuals serien una inversió i poguerem combatir la plaga per salvar la situació que ara mateix estem patint al camp referent a aquesta plaga. No? Jo volia també parlar d'un altre escrit que han fet, en aquest cas, al ministre d'Agricultura,
sí.
Referent a una petició de que facin tests ràpids de coronavirus o de Covid-19 a tots els productors i tots els treballadors de camp, precisament
sí.
Per lo que parlàvem antes, de favorir aquesta mobilitat. O sea, si així, l'única forma que n'hi ha d'eixir del confinament és fent tests suficients perquè la gent que isca al carrer siga aquella gent que no pot contagiar.
Mm-hmm.
Sense fer test és impossible eixir. Això se tindria que fer a tot treballador perquè poguera anar ja eixint del confinament i es començar a tindre rendiment de treball en qualsevol empresa. Però, sobretot, en aquells que ja tenim concedida aquesta activitat perquè són vitals per a la societat, com pot ser l'alimentació, doncs, què menys que se puga fer un test ràpid també tenim en compte de que el llaurador és un col·lectiu d'edat prou avançada i, per tant, té més risc de patir o tindre conseqüències graves en cas de tindre el virus, no? Uh-huh. Entonces, ante aquesta situació de perill, ante aquesta situació de desplaçament, perquè, òbviament, si nosaltres ja tot el que va a treballar és una persona que s'ha demostrat per mig d'un test que no té el virus o que no pot contagiar-lo, pues sí. En un vehicle de 9 places poden anar-ne 6 en mascareta i guants, per supost, però pot anar més gent. Entonces, esa es la petición que nosotros le hicimos al ministro de Agricultura, ¿no? No, simplemente que desde la federación, desde lo que es la Asociación de Llauradores Independientes de Villarreal, estén siempre activos, estén siempre pensando cosas para mejorar la agricultura, y desde la Federación Nacional de Asociaciones Independientes, en la cual estén integrados, no paren de criticar todo aquello que nos pareix mal. Como, por ejemplo, que el ministro de Agricultura l'altre día en el foro, en una videoconferencia, porque hoy en día no se pueden hacer reuniones, ¿no? Sí. El gerente de ministros de Agricultura apoyaba la exportación de productos de extracomunitarios, de terceros países, porque, según ellos, era vital para alimentar Europa. Anem a veure, que el ministro de Agricultura español, señor Planas, diga eso, és una ofensa als seus llauradors que estem patint els preus baixos. Que, sí. Per cert, la reforma de la llei de la cadena alimentària, que ja vam criticar, dia que no mai se podia ja vendre per baix de coste de producció. Sí. Però per això nosaltres teníem que fer un contracte en el comerç que ens comprava les taronges, de tal forma que li posàvem nosaltres quin era el cost de producció nostre. I entonces, aquesta persona o aquest comerç no podia comprar-lo per dalt. Bueno, pues ara mateixa les cebes s'estan quedant sense collir en el camp i estan venint cebes, per exemple, del Perú o de Marruecos, no? Sí. Mos està passant en els melons d'Alger, mos està passant en els melons, mos està passant en els pepinos, mos està passant en tot mos està passant que s'està venent per baix del coste de producció. Per què ha servit aquesta llei de la cadena alimentària? Mm. Perquè, òbviament, mentre estiga entrant productes de fora, el comerç, si tu vas a vendre-li a un preu que està per dalt de lo que venen aquests productes de fora, pues, i se comerç comprarà fora, no mos comprarà a nosaltres. Entonces, això és un desastre. La llei de la cadena alimentària, la reforma de la llei de la cadena alimentària, no funciona. I, per tant, en quan s'acabi el confinament, el llaurador tornarà a la guerra, tornarà a eixir en manifestació. Perquè no pot ser que estiguem produint perdent diners o que el producte nostre se quedi en el camp, com està passant en les cebes. Ara mateix, uh-huh. Les cebes nostres, les cebes espanyoles, no s'estan comprant, estan perdent en el camp sense replegar. Entonces, pues bueno, pues todo eso también denunciar-ho des d'ací, ja que m'has donat veu.
Clar, per supost.
Gràcies, Maria, per això.
Per això tenim este canal, no?, per a que vos reivindiqueu i informeu a tota la ciutadania de lo que està passant, no? Sou els nostres ulls al camp i a les reivindicacions.
Pues això, pues no res més. Moltes gràcies, Maria.
Gràcies a vostè.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa. Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Cedre sin número de Vila-real. Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ens n'anem ara fins a Orpesa per parlar amb la seva primera tenenta, alcalde Araceli de Moya. Bon dia.
Buenos días. Gracias.
Cuéntenos un poco, porque están trabajando en unos planes de empleo locales. Nos gustaría que nos informara un poco de cómo se están realizando estos planes.
Bueno, tenemos dos iniciativas ahora sobre la mesa. Este lunes hicimos un pleno extraordinario para aprobar una modificación de créditos.
Sí.
Y esta modificación de créditos llevaba dos puntos importantes. Uno que afecta a la Concejalía de Comercio y Emprendedores, uh-huh, en el que aprobamos 500.000 euros para una línea de subvenciones de carácter comercial, pues eso, para autónomos, empresarios, que bueno, con el tema de la crisis sanitaria por el coronavirus, pues han visto reducidos sus ingresos. Uh-huh. Y luego llevábamos otra partida que afectaba también a la Concejalía de Fomento de Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Emprendedores, que por valor de 340.000 euros, y que está destinada a políticas activas de empleo y programas de formación y formación profesional para el empleo. Entonces, supongo que me estás preguntando por esto último, este plan de empleo. En realidad, es tener el dinero preparado para cuando salgan los planes de labora de Ed4Men, poder acogernos. Con este dinero podemos contratar a 10 personas del municipio, que a través de esta subvención pues podrán aprender, mejorar, ¿no?, sus capacidades, pues en los puestos para los que se les reclama, y luego pues estarán trabajando durante el periodo de formación en el ayuntamiento en diferentes tareas, pues probablemente en el vivero de empresas que tenemos, claro, también en la Concejalía de Comercio. Otros a lo mejor son apoyo para otras áreas, como puede ser juventud o para el archivo municipal, donde consideremos que nos pueden hacer una gran labor, ¿no?
Claro, eso es un tipo de ayuda para las personas a lo mejor que lo estén pasando mal, ¿no? Tendrán que tener unos requisitos mínimos de renta, a lo mejor.
Sí, el listado, digamos, para contratar no se hace directamente desde la Concejalía de Comercio, Emprendedores o de Empleo en este caso, sino que nos vendrán desde servicios sociales, supongo, uh-huh, que pues colectivos más vulnerables o que tienen más dificultades a la hora de encontrar trabajo. Pues supongo que será por ahí, ¿no?, para poderles dar una oportunidad de reinsertarse en el mundo laboral, y además formarse para poder tener más opciones.
También me ha hablado de un plan formativo, ¿no?, a lo mejor para los más jóvenes o para las personas que en estos momentos se encuentran paradas.
Sí, es este que te estoy comentando.
Ah, es el mismo.
Sí, que son 10 personas, trabajadores, que podrán recibir formación y a la vez pues desempeñar su trabajo en el ayuntamiento. Mm. La otra partida que te comentaba era la de 500.000 euros, que es pues para esa línea de ayudas ahora con ocasión del coronavirus, pues para poder ayudar a las empresas que han tenido que cerrar, por ejemplo, o ni siquiera han abierto, porque no lo pesa. Tenemos prácticamente el 90% de el entramado empresarial es de temporada. Claro. Estaban a punto de iniciar la temporada de Semana Santa y han tenido que quedarse en casa teniendo hecha toda la inversión, los alquileres de los negocios, pues muchos en restaurantes habían hecho acopio ya de comida, ¿no?, y alimentos y bueno, lo han tenido que consumir, lo habrán consumido porque desde luego abrir no han podido abrir todavía.
¿Esto será tipo una subvención a la que se le podrán acoger las pymes y autónomos de la localidad?
Sí, estamos trabajando en unas bases reguladoras para conceder estas ayudas y ahí lo que estamos intentando desde el equipo gobierno es que nadie se quede fuera, es decir, contemplar todos los supuestos, desde aquellas empresas, como te digo, de temporada que aún no se habían dado de alta, ¿vale?, pero ya habían hecho gastos y además estaban esperando que acabara el invierno para empezar a tener ingresos en las familias. Y para ellos, pues una vez se den de alta, cuando ya podamos llevar una vida más o menos relativamente normal, cuando se den de alta, pues podrán acogerse a este tipo de ayuda. Luego estamos pensando también en esos negocios que estaban ya abiertos y funcionando, pero que tuvieron que cerrar. Y también pensamos en los que están funcionando como servicios esenciales, pero que no están haciendo caja. Es decir, tenemos, no sé, imagínate una panadería, ¿no?, que tiene una clientela que va todos los días a comprar el pan y ahora, como hay restricciones también para salir y demás, pues a lo mejor salen un día a la semana, como tienen que ir al supermercado y compran allí también el pan de toda la semana y las panaderías pues están abiertas, pero no están teniendo unas ventas como sería lo normal. Pues sin embargo, los gastos los tienen, claro, los gastos de luz, agua, todo esto... y personal pues lo tienen. Entonces vamos a ver si podemos ayudar a todos ellos o con una cantidad, un dinero, un pago único o bien una cantidad mensual mientras dure esta situación.
Sí, es que en mayor o menor medida nos afecta a todos de una forma. Araceli, me imagino que en Oropesa estarán muy preocupados también por el tema del turismo, de cómo va a ser este verano diferente, de todas esas medidas de seguridad que se pueden instalar en los comercios de restauración.
Claro, desde la concejalía mía estamos intentando pues estar en contacto con otros equipos de gobierno de otros municipios, a nivel diputación tenemos a la alcaldesa que también es diputada provincial.
Sí.
Estamos intentando estar atentos a ver qué medidas de protección se van a exigir sobre todo a los comercios y a los negocios de hostelería, para poder adelantarnos estar preparados para cuando se pueda abrir. Es decir, tampoco se sabe a ciencia cierta aún si lo que se va a pedir es reducir el aforo, un restaurante que tenía 10 mesas que ahora tenga 5, o si van a pedir pantallas de protección, de metacrilato, etcétera. Entonces, en cuanto sepamos eso, también estudiaremos desde el ayuntamiento una línea de ayudas para ayudar a ese pago, al pago de estas medidas de protección, porque si no el empresario, entre lo mal que lo está pasando, los autónomos y los comercios, y encima tienen que incurrir en gastos, pues yo creo que bueno, va a ser como ponerles la soga al cuello.
Sí.
Entonces vamos a ver, intentaremos también pues que la ocupación de la vía pública con terrazas sea lo más amplia que se pueda, porque si están en la calle y hay ventilación, pues de alguna forma habrá menos riesgo de contagio, si es que llega a abrir ahora en verano. Y bueno, desde Oropesa lo que hemos hecho es pensar, y vamos a ponerlo en marcha, que este año se pedirán la solicitud para ocupar con terrazas la vía pública, pero no se va a pagar, no van a pagar nadie por esa ocupación.
Sí,
entonces ahí también se van a ahorrar un dinerillo. Hemos hecho eso y luego retrasar lo más que hemos podido los pagos de tributos, del IBI y todo lo que hemos podido.
Sí, y si algún comercio tiene, por ejemplo, dudas, ¿tienen algún servicio al que pueden llamar desde el consistorio?
Sí, sí, tenemos, mira, tenemos la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, que depende de la Concejalía de Comercio y uh-huh. Emprendedores. Ahí tenemos una técnico, que es la ABL, y luego tenemos 5 personas trabajando también, una integradora laboral, uh-huh. tenemos una auxiliar administrativa y tenemos también 2 encuestadoras. Y luego el técnico, un técnico del ayuntamiento que viene para poder dar soporte pues a todo lo que se tramita, ¿no? Uh-huh. Desde el vivero de empresas. Entonces, con ese equipo, que prácticamente todas, menos la ABL y el técnico del ayuntamiento, los demás son también trabajadores que hemos podido contratar a través de subvenciones de Labora, ¿vale? Uh-huh. De diferentes programas. Están durante un año, en unos casos 6 meses del otro, pues eso, subvencionados y haciendo una gran labor. Entonces ahí tenemos habilitado teléfono y todos los que quieren pues llaman ahí a actualizar sus datos. También las empresas llaman para actualizar sus correos, sus teléfonos, para informarse de las ayudas, etcétera. Y los trabajadores pues para que les ayuden a tramitar lo del paro,
claro.
Les informen de lo de los ERTE y tal. La integradora laboral en condiciones normales pues se encarga de todas las personas que vienen con dificultades para encontrar trabajo y que nos los mandan desde servicios sociales. La integradora les hace entrevistas, les enseña a hacer el currículum, les hace formación, les intenta hacer un seguimiento hasta que encuentran trabajo. O sea, una gran labor. Y luego pues las encuestadoras hacen encuestas, recogen todo las inquietudes de los empresarios, lo canalizan de alguna forma para que desde el ayuntamiento luego podamos tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de plasmar alguna iniciativa desde el ayuntamiento. Entonces sí, sí que tenemos ese servicio. Uh-huh.
Perfecto, Araceli, pues muchas gracias por habernos comentado todos estos planes que están llevando a cabo desde el ayuntamiento, ¿no?, de Oropesa, para que tanto los ciudadanos del municipio como el resto de la provincia que nos gusta disfrutar de su municipio podamos hacerlo en mayor o menor medida este verano.
Claro que sí. Muchas gracias a vosotros por interesaros y vamos a tomar todas las medidas para que Oropesa sea un lugar de destino totalmente saludable y libre del virus. O sea, vamos a tomar eso, todas las medidas, y yo creo que lo vamos a conseguir, con lo cual será un sitio seguro para poder venir. De hecho, ahora durante la crisis sanitaria apenas hemos tenido tampoco grandes incidencias, alguna uh-huh. que otra. Pero bueno, lo hemos llevado muy bien. Gracias también, siempre lo digo, al comportamiento de la ciudadanía, que incluso este domingo, que ya han empezado a salir los niños con los padres,
sí.
en Oropesa no ha habido absolutamente ningún problema. O sea, no ha habido ni masificación, ni se han juntado, nada, súper bien.
Perfecto.
Y bueno, muy orgullosa de ese comportamiento, claro.
La verdad es que sí. Muchas gracias, Araceli.
Gracias, buenos días.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguen domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Tenim a l'altre costat del telèfon al regidor de promoció econòmica de Vila-real, Xus Madrigal, bon dia.
Hola, bon dia.
Acabeu d'eixir del ple ordinari, va fa una estona, no? I una de les últimes preguntes que ens ha cridat l'atenció des de Ràdio Vila-real ha sigut la relacionada amb el mercat ambulant, no? Que esteu barallant l'opció de si tot es dona bé, este proper dissabte es començar amb unes mesures restringides.
Sí, la veritat és que va ser una resolució de la Generalitat Valenciana en la qual, en unes mesures restrictives per temes de sanitat, podíem obrir els mercats ambulants aquells que foren de fruita i verdura, productes de primera necessitat. Nosaltres tenim aquest tipus de mercat i el que hem fet ha sigut traslladar-ho a un espai tancat, com és el pàrquing que hi ha al costat dels Tusgats, al costat del mateix de Carrefour.
Mal.
I allí, que ja el tenim perimetrat, farem el mercat del dissabte, on afegirem també els venedors del dijous i els venedors del dimecres de la verdura per a poder, d'alguna forma, iniciar aquest desconfinament. Anirem a veure com funciona, com va tot, i si tot va bé, doncs, ens plantejarem altres alternatives. Però, en principi, el que volem és obrir ja aquest dissabte, per a aquests dissabtes ja és que el mercat de fruita i verdura a Vila-real. Mercat ambulant.
Bé, estaríem parlant sols de les parades que tenen fruita i verdura. Y sería un recinte tancat o la Chen, podríais ir y entrar, ¿no? Y tal.
Sí, claro, sería un lloc, al estar tancat el perímetro, lo que nos permite es el acotar la entrada de Chen, ¿no? La policía local nos ayudará a controlar los accesos,
sí,
ya que se cumplisquen todas las normas sanitarias que nos marca la Generalitat Valenciana. Nosaltres també marcarem les distàncies mínimes que ens exigís, el funcionament del pagament, o sea, la gent no podrà tocar els productes, tindrà que voler,
claro.
Serà únicament el venedor el que podrà tocar aquests productes, anirà en guants, en mascarilla, en tot el que necessite i que ens exigisca en este cas la resolució. Però bueno, lo més important és que comença d'alguna forma un poc a plantejar-se este desconfinament, este resurgir un poc, a veure si podem pegar-li una espenta a l'economia, anirem provant coses que també ens poden servir per en un futur també la resta del mercat ambulant, com podem treballar en ell.
Qui serà l'encarregat de la seguretat per a que totes aquestes normes, tant higièniques com d'entrada i eixida al mercat, es complisca?
Bueno, les normes es tenen que complir per als venedors. Lògicament, nosaltres, tant la policia local com la regidoria d'Economia, que també forma part dels mercats, estarem supervisant que tot se tinga que complir. És la nostra obligació i estarem per això. Però bueno, el que és responsable del compliment, lògicament, és el venedor.
Clar, o sigui, no és, no realment n'hi ha un puesto on tu digues vaig a entrar i per este mateix puesto vaig a eixir i controlar que no hi ha cap cúmul de gent entre les parades.
Sí, sí, bueno, n'hi haurà un únic punt d'entrada llicida.
Clar.
O sea, per tant, tindrem accés, sabrem quanta gent n'hi ha en cada moment dins del mercat i bueno, veurem que no hi hagi aglomeracions, que se respeten les mesures, que per això estarem allí.
Es recomana que els mateixos usuaris porten les seues mascaretes, els guants...
Bueno, tot el que són recomanacions sanitàries, ho marca lògicament tant la Conselleria de Sanitat com el Ministeri. No són més que les recomanacions que ja de per si qualsevol persona que eix al carrer pren. Nosaltres sí que hem de tindre dades venedors. L'obligació que marca aquesta resolució afecta als venedors, però bueno, les recomanacions, lògicament, pues, formen part de les mateixes que té la Conselleria de Sanitat i el Ministeri per als usuaris.
Val. O sigui, estaríem parlant ja, per confirmar del tot, que este dissabte hi haurà mercat o encara està com en l'aire...
No, la realitat és que n'hi ha que mercat, estem treballant per a que n'hi ha que.
Val, perfecte. Doncs pues, deixem esta informació als nostres oients i seguirem informant d'aquestes noves mesures o qualsevol informació que desitgen que portem als oients.
Pues moltes gràcies, esperem que bueno, poquet a poquet tot el món prenga consciència de lo important que és complir aquestes mesures sanitàries i en aquest desconfinament i en aquestes accions, bueno, pues, n'hi ha que veure la responsabilitat de la gent, pensem que va ser així, com no pot ser d'una altra forma, i agrair a tot el món ja d'abans mà pues, la seva col·laboració per a que així siga.
Perfecte, moltes gràcies, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Montse.
Dime, María.
Fa sol.
Ai, que bé, però està un gol.
I jo què porte?
Ui, la sova casaura vaquera, què te pareix?
L'has vista ja, no?
Sí, sí.
Que has portat ulleres pa veure-la?
No, lo que passa que he vist com te la fiques, jo dic, ai, si és la famosa casaura vaquera.
Ah, ui, sí,
ui,
sí, i era hora.
S'ha passejat per tota la ràdio en la casaura vaquera.
Home, és que si no, no la veies.
I fa una calor, així dins, però
no,
ella...
No, però jo, la casaura vaquera.
Sí, sí, ja ves, ja ves. Bueno, pues te conte, María. Fa sol, sí, però a partir de avui n'hi hauran també, com avui, intervals nuvolosos, tendint a nuvolositat d'evolució diurna i bueno, serà un poc...
La veritat és que ahir per la vespre vaig xispejar un poquet, eh?
Sí, sí. Sí. S'esperen ruixats, s'esperen ruixats i tempestes ocasionals en l'interior.
Mm-hmm.
En l'interior.
Ah, bé.
I a partir de demà, no, a partir del dijous, pues ja n'hi haurà sol. I este cap de setmana és un bon cap de setmana perquè és el sol, tindrem les temperatures que quasi aplegaran els 30 graus. Bueno, però això ja t'ho contaré demà.
Val,
així que prepareu-vos camiseta de tirants per a prendre el sol, on se puga, al balconet, a la terrasseta. Si mos diguis ir a caminar... Esta hora que això, i així no, pues ja agarrem.
Ho farem en sol.
Sí, així no és.
Vostès es pensaven que el 2020 no ens podria passar res més, perquè què ens tenia que passar després de lo que estem patint, no?
En el prou...
Feien molts memes a internet, que els agrada molt, no?, de tot el que ens estava passant, i dient, a l'abril vindrà els extraterrestres.
Ja estan així.
Això pareix.
Bueno, han vingut antes.
Eh? Han vingut antes. El que passa és que ens ho conten ara, no? I és que avui el Pentàgon ha desclassificat 3 vídeos de ovnis, de objectes voladors no identificats, no?
També n'hi ha, encara que no siguin
sí. Ovnis. Són, els van gravar, no?, agents de la Marina dels Estats Units, i van ser gravats al setembre de l'any passat, del 2009, i avui ens ho ensenyen. 2019, sí.
Uh-huh.
I no res. Que està sent trending topic tot el dia a Twitter, o sigui que poden entrar i veure els vídeos que estan tots penjats, són 3, es veu clarament, i se anell, no?, i se platillo volante, com diguem,
sí,
no?
Que és com un anell.
Sí, i es veu clarament. Tu saps, Montse, que...
Mos faltava a nosaltres els ovnis.
Sí, sols. El 2020
no tenim prou en el COVID.
Mos faltava els ovnis.
I els satèl·lits que n'hi ha per ahir, a més.
Tu saps que des d'este estiu estava a la platja i no tenia Netflix i m'avorria un poquet, no?
Ui.
I el meu nòvio és molt fan dels programes de Dimax. i vaig descobrir que els dijous per la nit fan un programa que es diu Alienígenes. No t'agrada?
No.
És molt interessant tot el que conta i se programa. És que és fabulós. O sigui, tu ixes d'ahí dient, estic veient un extraterrestre des de la finestra.
Jo me pensé que veus coses on no estan.
Per què no? Ei, pues mira, ara diuen que sí que n'hi han.
I justament tenen que vindre el 2020, que estem en l'apocalipsi gestat del que... Covid-19. A què tenen que vindre?
Pues a fer-ho més interessant encara.
Jo no sé, jo si tinguera que anar a un altre planeta buscaria una altra fetxa.
No, està, no, veritat. Això sí, saps qui té que estar molt content?
I també que... mos falten els llibres.
Saps qui té que estar molt content? Iker Jiménez i la seva dona.
Ah, bueno. I ha llevat el programa, no?
No, seguís. Ah. Ella ara està en un canal de YouTube que té molt d'èxit, que a més fa uns programes molt interessants. A mi, Quarto Milenio m'agrada.
És que
les
llengües diuen que li han llevat el programa perquè ell va previndre aquesta crisi del Covid-19 i al mateix temps també... Bill Gates va fer una entrevista o un comentari en Rafa Nadal, això si ho busco per YouTube, internet, i diuen que les males llengües diuen que si Bill Gates ja sabia que hi havia haver una pandèmia i Rafa Nadal va ser un dels testis que, bueno, en una conversa li ho va dir.
És que en un dels últims programes que ha fet de Iker Jiménez, no, anava sobre el coronavirus i va parlar d'este laboratori xinès, no, d'on se diu que ve tot el coronavirus, i es diu que un dels laboratoris estava proper d'aquest mercat de Wuhan, on diuen
mentit,
que es va eixir l'animalet, el murciélago, el rat penat,
sí.
Que es va minxar la gent i que d'ahí provenia el coronavirus, però que aquest laboratori també està molt proper d'este mercat.
Sí, després és que tantes històries...
Saps, clar,
que
com els somnis.
La veritat no la sabrem mai.
És d'Expediente X.
Això.
Tu saps el que no és Expediente X?
Dime.
Tot el treball que estan fent les treballadores i treballadors dels supermercats...
De tota la província, de tota Espanya.
De tota Espanya. I per això avui el nostre homenatge final
és
per tot el seu esforç que estan fent, que ara...
Caixeres, reponedors, gens d'almacén,
tot el món,
conductors,
agricultors, transportistes, tot el món, per a ells va la nostra cançó final. Espero que els agrade, no?
Sí, és la d'última moda.
Clar. Ah. Un beset, Txelo.
Fins demà.
Hasta demà, Txelo.
Adeu, Montse, i adeu a tots. Besets.
Bueno, mos quedem en esta cançó que és dedicada a tota la gent que està treballant en esforç.
Mantenerse en pie cuando se revelen.